comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. 5 minuts i seran 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Avui tindrem una tertúlia, una taula d'anàlisi amb un nou partit polític protagonista dins el seguiment que estem fent aquests dies durant la campanya electoral per a les eleccions generals d'aquest proper diumenge, el dia 20 de desembre. Avui parlarem de Ciutadans, la formació taronja encapçalada per Joan Carles Girauta a Catalunya i per Albert Rivera a nivell espanyol, afronta els seus primers comicis d'àmbit estatal amb l'objectiu d'influir decisivament en el nou govern i, en el millor dels casos per aquesta formació, treure el poder a Mariano Rajoy per convertir Albert Rivera en qui podria ser el primer president català del govern espanyol en la història moderna. Ciutadans es defineix com un partit obert que amb un equip jove pot regenerar la vida política espanyola. Albert Rivera havia començat l'any 2006 en unes eleccions catalanes en què la formació taronja va aconseguir 3 diputats, els mateixos que el 2010. Després, el 2012, Ciutadans va pujar fins a 9 escons i en aquests últims comicis a Catalunya, els del 27 de setembre passat, Ciutadans, en aquest cas amb Inés Arrimadas al capdavant, va aconseguir 25 diputats, una progressió ascendent que, a més, en els últims mesos s'ha estès per tot Espanya. Amb importants representacions després de les últimes eleccions municipals i autonòmiques, les del 24 de maig passat, a comunitats autònomes com Madrid o altres. També la Comunitat Valenciana i en les eleccions andaluses, allà on van poder aconseguir ser molt influents en la formació del nou govern, en aquest cas de la socialista Susana Díaz. Però més enllà d'això, avui volem analitzar amb una representant de Ciutadans el que són les opcions i les propostes d'aquest partit en aquestes eleccions. Ens acompanya Elena Fava, que és la número 3 per Barcelona de Ciutadans. Senyora Elena Fava, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Ignasi. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver vingut. També és amb nosaltres el periodista de La Vanguardia, Lluís Foix, que compartirà anàlisi avui parlant de Ciutadans, però també en general de les eleccions. Senyor Lluís Foix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, els proposo a tots dos una primera roda d'intervencions. Com veuen aquestes eleccions? Unes eleccions que poden acabar amb aquesta hegemonia que tenien el PP i el PSOE, els populars i els socialistes, que s'alternaven en el poder i entre tots dos sumaven una amplíssima representació al Congrés i al Senat. Com veuen aquests comicis? Si vol començar, senyora Elena Fava.
Bé, jo doncs veig que estem en un moment històric en el qual doncs les persones som les que ens posem al front, persones que venim dels àmbits professionals i persones normals que volen apostar per les propostes que tots necessitem i crec que podem aconseguir-ho, que ho aconseguirem.
Per tant, Ciutadans és clau per entendre que aquestes eleccions seran diferents, segons vostè.
Jo crec que sí. Bueno, de fet, ja ho veiem, que és diferent. Les persones que formem part de Ciutadans són persones que venim de l'àmbit professional i persones doncs, que estem descontentes amb el que tenim en aquests moments, que volem canviar les coses i que, com sabem el que volem i sabem com fer-ho i com canviar-les, doncs hem donat un pas endavant i ens hem posat, hem creat l'equip.
Ens acompanya, com dèiem, Elena Fava, que és la número 3 de Ciutadans per Barcelona. S'incorpora a la taula Carles Armengol, pedagog i fins fa poc secretari general adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya. Senyor Armengol, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, senyor Foix, senyor Armengol, com veuen aquestes eleccions a nivell general? Després parlarem sobretot de Ciutadans, però...
A veure, és que tots els moments són històrics.
Aquest és històric. Sempre, no? Sempre formen part de la història.
No, la història és una cosa que no s'atura ni para. Jo recordo que la primera vegada que vaig anar a cobrir unes eleccions a Anglaterra, el The Economist, i això ja fa 40 anys, l'Economist diu venir, sempre hem dit que totes les eleccions són les més importants de la història. Diu, sempre ho hem dit, però ara és veritat. Bé, doncs d'acord, doncs ara és veritat que són les més importants de la història, però, a veure, la història és molt llarga i els moments històrics ho són tots i cada un, des de l'1 de novembre fins al 31 de març. O sigui, tots són moments històrics. Que hi ha canvis que no només són polítics a la societat, això és evident. Que aquests canvis tindran una traducció política, també a mi em sembla que és evident. Ara, quina serà? Doncs les enquestes indiquen més o menys per on hi ha els resultats, però jo tinc molt interès en, bueno, com tot suposo, arribar el diumenge a la nit i veure com queda tot això, no? I a veure si... Doncs jo faria una distinció, faria entre la política espanyola, doncs que aquest vespre veurem, doncs, la...
Amb el cara a cara entre
cara
Rajoy i Sánchez,
Rajoy,
no?
Que seria, diguem-ne, els vells partits clàssics, i després ara, tant Ciutadans com Podemos, quin paper tenen, o sigui, les enquestes... A mi hi ha una cosa que em costa endevinar què hi ha al darrere del que diu Albert Rivera quan diu que nosaltres no formarem part ni farem cap govern, o sigui, o som nosaltres, o si ho he entès bé aquest matí, ho he sentit a la SER, o som nosaltres o nosaltres ens quedarem a l'oposició. Bé, però jo crec que a partir del dilluns jo crec que el país necessitarà un govern. I el govern s'haurà de fer com sigui.
I sembla que s'haurà de fer amb pactes.
I s'haurà de fer amb pactes.
I probablement amb un govern de coalició per primera vegada a la democràcia espanyola.
O no.
Però amb un panorama tan fragmentat, tot fa pensar que podria ser una
opció. Podria ser un govern de coalició, o podria ser un tripartit a l'espanyola, també, que no s'ha de descartar. Jo crec que tot està obert. Ara, per acabar, jo crec que... doncs hi ha qüestions que preocupen molt la gent i que no surten a la campanya.
Qüestions socials, qüestions...
Qüestions socials, en primer lloc.
Pacte contra l'atur, per exemple.
Pacte contra l'atur, i després no ha sortit... El tema Europa no surt. És com si estéssim fora d'Europa. Però què és això? No surt. Simplement no surt. Això que Catalunya està encapçalada per un eurodiputat, que jo ho sàpiga, no? No surt. Per què? Doncs perquè jo crec que estem instal·lats en una... Estem instal·lats en un núvol en el qual és el Sinn Féin del segle XXI, el nosaltres sols, o sigui, aquí nosaltres sols. Escolti, no, que estem al món intercomunicat, en el món en el qual hi ha intercanvi i flux d'idees, de persones, de programes, i d'Europa no se'n parla. Es parla de la corrupció, i en aquest sentit jo he de dir que Ciutadans és el que més n'ha parlat, els 27 de setembre d'aquí, tant Ciutadans com la CUP són els que més van insistir en la corrupció i són els que més van pujar. Perquè la corrupció, encara que no sembli que la gent no la castiga, jo crec que sí que la castiga.
Jo, si em permet...
Sí, endavant, per al·lusions que comentava.
Sí, jo, en primer lloc, del tema de governar o no governar, evidentment no té cap sentit que si nosaltres el que volem som canvis, que féssim president amb una persona que fins ara no ha estat capaç de donar aquests canvis i facilitar la vida a les persones amb tantes necessitats com tenen en aquests moments, sobretot de sobreviure i de tirar endavant. Aleshores, si estem, és perquè volem fer canvis. Per tant, no té cap sentit el fet de que fem president a una persona que no està en la mateixa línia que nosaltres. Per això, Albert Rivera diu, i amb molt bon seny, que si ell no pot ser el president, estarem a l'oposició, evidentment, perquè estarem lluitant precisament per les nostres propostes. Això per una part. Per una altra part, parla d'Europa. Sí, correcte, però què és el que interessa en aquests moments a les persones? Hem passat uns anys de crisi molt important i tothom el que necessita, les prioritats en aquest moment són tirar endavant, poder donar de menjar als nostres fills i poder tenir una feina digna que ens permeti tenir una vida digna. I amb això és amb el que estem treballant i amb això és el que creiem...
Això on s'ha de signar, jo també ho signo, això. Però...
Pues amb les propostes que nosaltres
sí,
fem.
Han parlat de què faran amb els refugiats de Síria, per exemple, no n'han parlat, d'això. Ni n'han parlat ningú, no, vostès? Ningú.
Sí.
Ningú. Quan resulta, doncs, que... Suècia, Alemanya...
Però vostè, a veure...
No, això, perquè això tots... és un tema...
Quan tots diu, són no, temes importants, les persones, totes les persones
no,
són importants.
No, i tant que són importants les persones. Però és que jo, el que dic és que no se'n parla d'aquests temes. Veiem que hi ha una allau de persones que estan entrant, que fugen de la guerra, de la fam, de la misèria, de la persecució, i aquí ni se'n parla.
I què creu que és el que tapa?
És que em sembla...
sí, senyor Mangol,
sí. Sí, intervinc perquè, precisament, una de les coses que volia comentar té relació directa amb això, i és que, esclar, se'n parla, no se'n... De què es parla? O sigui, el problema, jo crec, és que les campanyes electorals han esdevingut una cosa molt anodina i que, realment, es parla molt poc i es debat molt poc. És a dir, s'agafen quatre, diguem-ne, quatre eslògans, quatre llocs comuns, a més, amb missatges molt similars, que serien perfectament intercanviables entre tots els partits i coalicions, les grans paraules, les paraules que apareixen en els cartells, etc. I acaba esdevenint un com de molt anodir. Jo, és que cada campanya penso, ostres, no he vist cap de tan dolenta, però penso, no, sí, de fet són iguals, ja portem anys que les campanyes són així, no? I no trobem, potser, la manera, també potser la gent no està per, bueno, per aprofundir, no ho sé el que passa, però jo crec que és un problema també de les campanyes, és a dir, que acaben sent, doncs, aquests retrets, la política molt del comentari sobre el comentari que un ha comentat, i per tant, doncs, de declaració sobre declaració, i per tant, de programa a programa n'hi ha molt poc sempre en els debats, no? Jo crec que això és un mal molt generalitzat.
Sí, doncs bé. No, per sí. Això, nosaltres som un grup, hem fet un projecte que està fet per professionals descontents. En aquests moments, les petites empreses, les microempreses i els autònoms som el gruixut del teixit productiu d'aquest país. I som els que sabem què és el que no s'ha fet per nosaltres i som els que sabem què és el que necessitem fer. I per això, com estem descontents, ens hem posat tots junts per tirar un projecte endavant que ens faci sortir d'aquest pou negre on estem tots ficats.
Jo voldria...
Sí, endavant, senyor Mangol.
Sí, aprofitant i per la meva única dedicació, fer una pregunta sobre el tema educatiu i sobretot des de la perspectiva dels centres concertats. Ho dic perquè Ciutadans, si els coneixem sobretot, o els coneixem doncs, per la vostra trajectòria en el Parlament de Catalunya, amb el tema educatiu ha estat molt monopolitzat per al tema lingüístic i moltes vegades no sabem ben bé què en penseu del conjunt de qüestions, no? I més enllà, si parleu d'un pacte nacional per l'educació, això en parla molta gent, però després l'hora de posar-s'hi doncs és molt difícil, però en relació al paper dels centres concertats, que semblava que era un tema bastant assentat ja a l'estat espanyol, però de tant en tant hi ha alguns nous partits o els antics també de tant en tant ho tornen a qüestionar tot en ares aquest interès per l'escola pública, que està molt bé, però que d'alguna manera reivindico que l'escola concertada forma part d'aquest sistema de garantia pública de l'educació, no és quelcom a part, però en canvi es qüestiona, es contraposa. M'agradaria si podeu dir alguna cosa al respecte.
I tant, nosaltres... Els concerts educatius, quin model d'educació defensen
no,
vostès?
Nosaltres el que pensem és que tots els nens, nenes i totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i això fa doncs, que posem els mitjans, que hem de posar els mitjans perquè això sigui d'aquesta manera. Per tant, el que volem és que d'alguna manera tothom pugui tenir accés a escoles públiques i a escoles en aquests moments concertades, però que evidentment són públiques. Per tant, hem de tenir accés i no ha d'haver diferències entre unes i d'altres. Per tant, tots hem de tenir accés a aquestes possibilitats.
Per tant, vostès no estan en contra d'aquesta llibertat educativa, de crear centres, llibertat dels pares a l'hora d'elegir model educatiu, que allà on no arribi l'administració pugui arribar altres realitats, com és el cas de la Fundació Escola Cristiana o altres
nosaltres,
obres.
Nosaltres, fins i tot...
Moltes altres, per això.
Fins i tot, amb el tema educatiu, també, a les nostres propostes, portem una proposta, precisament també, per als nens de 0 a 3 anys, perquè fins i tot des del bressol ja puguin tenir accés a una educació i per això també proposem que hi hagi doncs, un complement per les famílies menys afavorides perquè puguin tenir aquest accés, que això també ens permetrà tindre una conciliació amb la vida laboral, cosa que moltes famílies queden al marge precisament perquè no tenen aquestes possibilitats. Per tant, estaríem cobrint dos aspectes. Per una part, donant accés a aquests valors educatius que després, de cara amb un futur, amb aquests nens tindrien doncs, ja des de petits aquesta formació, aquesta educació, i després, per una altra part, doncs, favorir que aquestes famílies que no poden perquè han d'atendre els seus fills doncs, puguin conciliar i tenir una feina digna, també.
Avui ens acompanya Elena Fava, número 3 de Ciutadans a la candidatura per Barcelona en aquestes eleccions generals. En el mirador de l'actualitat també tenim la presència del periodista Lluís Foix i del pedagog Carles Armengol. Li volia preguntar a la senyora Elena Fava pels eixos principals de la proposta de Ciutadans, allò que serien els 3 o 4 grans titulars, als periodistes ens agrada molt això, dels temes que vostès prioritzen més, i que d'alguna manera sembla que estan seduint una part important de l'electorat que en altres eleccions potser havien votat al PP o al PSOE o altres formacions o a l'abstenció.
Jo, a veure, tot el que portem al programa és important per nosaltres, absolutament tot, perquè tot el que hi ha és perquè hi ha una necessitat i, per tant, l'hem inclòs. Ara bé, jo sí que li puc dir que tot el tema d'igualtat d'oportunitats, de conciliació de la vida laboral, personal i professional és un àmbit en el qual, doncs, a mi personalment és molt proper perquè jo provinc d'un col·lectiu de dones professionals i aquí, doncs, nosaltres hem fet unes propostes molt concretes precisament perquè creiem que les dones han de tenir, o dones i homes, però en aquest cas fent molta èmfasi en el tema de les dones, han de tenir una independència econòmica i emocional perquè això els donarà la llibertat de perseguir els seus somnis. Que els seus somnis són personals, són professionals i són de tot tipus, perquè ens trobem en un moment històric en què les dones tenim un nou repte i que és l'ambició professional. Perquè volem tirar endavant i volem tenir les mateixes oportunitats que totes les persones. I per això també, fins i tot en el programa, portem, des del punt de vista de les baixes maternals i paternals, les igualem a 8 setmanes les dones, 8 setmanes els homes i després 10 setmanes perquè es puguin repartir, perquè d'aquesta manera la implicació de pare i mare serà similar. També disminuïm la discriminació amb les dones professional i també fem que el fet de, bueno, és una responsabilitat familiar el fet de tenir cura i educació dels fills i tenir oportunitats de, doncs, per treballar fora, per també tenir el teu moment de descans i per estar amb la família, perquè això ho volem tots i per això hem d'estar implicats tots també. És un tema de dones, d'homes i de tots. I per tant, unes coses, tots els continguts que portem a les nostres propostes van lligats. Van lligats per què? Per aconseguir aquests objectius que ara són prioritaris per a les persones. Les persones les hem d'ensenyar, per dir-ho d'alguna manera, a pescar, perquè siguin autònoms a tots els sentits, perquè puguin tirar endavant sense... No té cap sentit que jo li doni a una persona de manera puntual qualsevol cosa si després no pot continuar sobrevivint. Els hem de donar eines i recursos perquè puguin arribar allà on volen arribar.
Relació a l'atur, que abans esmentàveu com una de les preocupacions, i jo crec que és fàcil coincidir que segueix sent una preocupació important del conjunt de la població, més enllà d'aquella qüestió del contracte únic... Teniu propostes que penseu que poden tenir una eficàcia a curt termini?
De fet, a veure, aquí el que hem de fer és que no volem tenir aturats. Per què? Perquè un aturat genera despesa i tampoc no consumeix. Vull dir que no hi ha un moviment de capital. Per tant, el que ens interessa a tots és que un aturat es posi en marxa, perquè d'aquesta manera no gastarà i consumir, o sigui, gastarà i nosaltres no haurem de pagar res. Per tant, fins aquí. Ara bé, ha de ser...
Exacte, com es posa en marxa?
Ha de ser... Bueno, qui crea els llocs de treball? Sí, els creen els emprenedors i els creen, sobretot, les petites i mitjanes empreses i les microempreses. No ens oblidem de la microempresa, que és un conjunt molt important del teixit productiu. Aleshores, què hem de fer? Per una part, ens hem de preocupar de donar un treball digne perquè les persones puguin viure de manera digna, també. No un treball que ens ajudi a sobreviure malament, perquè, de fet, amb aquests segons quins tipus de feina no podem viure dignament. O sigui, que necessitem una feina digna per viure d'una manera digna. Si no, no val. I això també hem de recolzar els emprenedors i les micro i les petites empreses perquè puguin crear aquests llocs de treball, que són els que, de fet, tot és una roda. Vull dir, és que estem tots estem vinculats en aquest sentit. Per tant, els emprenedors els hem d'ajudar que, per exemple, doncs, l'administració no els maregi, vull dir, perquè l'únic que volen és crear una empresa, que no volen que els creïn uns altres les empreses. Ho volen fer ells mateixos i per això els hem de ser àgils, hem de ser eficients i eficaços i no demanar a l'administració 20.000 vegades el mateix document quan a vegades ja fins i tot ho tenen els mateixos departaments. Per tant, hem de trobar canals, formats innovadors que ens permetin crear les empreses de manera ràpida i àgil, que això és el que necessiten els emprenedors. I ja no et dic del tema del finançament, de financiació, que amb la financiació també hauríem de trobar, hauríem de canviar el concepte del capital risc, perquè el capital risc aquí està mal implantat. El capital risc no té res, absolutament res, de capital risc. Perquè si jo tinc una idea de negoci, sóc un emprenedor o sóc una microempresa que vull obrir una nova línia de negoci perquè tinc una bona idea, no hi ha capital risc que risqui amb la meva idea, encara que sigui bona. Aniria abans a arriscar a una idea mediocre d'una pime que ja està consolidada. I això és el que hem de canviar. Tots els recursos que necessitem per tirar endavant.
Senyor Lluís Foix. No,
a veure, jo crec que aquest món que pinta és un món fantàstic, jo m'hi apunto.
Per això estem, sí.
Ara entrarem en altres qüestions sobre la regeneració institucional.
M'agrada que li agradi, m'agrada molt.
No, però hi ha algunes obvietats, per exemple, que
per exemple,
la Constitució diu que tot espanyol té dret a un treball digne i un habitatge digne, o sigui, que aquest discurs, diguem-ne, que ara hem descobert,
fins i tot diu que l'administració està obligada a assegurar la plena ocupació, ho diu la Constitució.
Sí,
això sí que és el gran incompliment de tothom, eh?
Per això estem, per canviar les coses.
No, però, sí, sí. Que funcionin les que han i després...
Jo les que crec... funcionen, exacte, però s'han de millorar. Sí, perdoni, senyor Foix.
I després d'aquesta idea de dir ara arriben uns senyors, unes senyores, un nou partit, que sembla que tindrà un molt bon resultat a Catalunya, i això, fins ara, tot el que s'ha fet fins ara ha estat malament, hi ha hagut corrupció, i ara venim nosaltres, que som els nets i els... Jo crec que els que hem vist molta política a molts llocs, a molts països democràtics, això és una cantinela, en fi, que a mi no m'impressiona. O sigui, és un discurs que el tenen molt ben après, però encara no han governat pròpiament enlloc.
No, hem governat només a les nostres empreses, això sí que li puc dir. Per això sabem el que volem i el que volem fer.
Jo també he governat a la meva empresa, eh?
Sí,
a tu d'empresa.
Ho mantindrà perfectament.
No, però vull dir, no estem parlant de...
No és el mateix, no?
No és el mateix, estem parlant del servei públic.
Clar que sí.
I que aleshores doncs, hi ha molta gent que està al servei públic que no estan a Ciutadans, doncs que també tenen experiència. O sigui, no només Ciutadans té l'experiència per fer rutllar el país. Jo crec que hi ha molta més gent, perquè el país és plural, el país és divers, i el país té maneres molt diferents d'enfocar els problemes que té tota societat oberta i tota societat democràtica, no? I en aquest sentit, jo crec que obvien dir la complexitat de les coses. Perquè, escoltant-la, dius, escolti, jo on he d'anar? Ah, clar, voto amb aquesta... Perquè això aquí tothom...
Sí.
I això no és així. Vostè sap que no és així.
No. El que vostè em sembla que no té tota la informació. Perquè, miri, jo li diré que jo sóc la presidenta del Cercle de Dones de Negocis i nosaltres portem més de 5 anys posant propostes de solució, que solucionen problemes que tenim les dones professionals i empresàries i estan a la taula dels dirigents d'aquí i d'allà i ningú les ha implantat. I són propostes que posen en marxa tot el coneixement econòmic que tenim en aquest país, que és molt important, i el que han fet és deixar marxar el talent que necessitem que es quedi aquí amb nosaltres. I això sí que li puc dir.
Això té una doble vessant, i jo crec que és bo que la gent marxi, que després es quedi, que torni fora, perquè en el món aquest en el que ens hem trobat...
Un món més globalitzat.
És un món molt més intercomunicat, molt més interdependent, i aquells, almenys és la meva opinió, aquells que diuen, no, escolti, que s'han anat 10.000 espanyols, catalans o gallecs, el que sigui, i això és dolent. No ho sé, fins a quin punt és dolent. Jo crec que hi ha molta gent que marxa i després torna amb uns coneixements afegits que són...
Sí.
Són decisius per fer coses molt importants, no? Per tant, jo no ho sé, vull dir... A veure, jo el que vull dir, i no els diré cap mèrit dels que tenen, perquè els resultats de les europees i les
catalanes.
I les catalanes i les andaluses. No, les andaluses.
A les andaluses van treure, em sembla, sí, que 9 diputats decisius, sí, per investir Susana Díaz.
Això és el sistema democràtic, no hi ha cap problema. Ara, el que dic és que... després ve la realitat, i la realitat és d'una gran complexitat. O sigui, el fet de que un digui, pues miri, i nosaltres això ho farem tot bé, ho tenim tot ben pensat, em sembla molt bé que ho diguin, però després la realitat no és així, perquè, escolta, jo no he fet la tira de campanyes
aquí
electorals.
Aquí ve el gran punt de l'interrogant, eh?
La tira. Sí. I de partits que sortien, que marxaven, sí, que entraven, uns, sí, però... que han desaparegut. I llavors, no, és que nosaltres sí que som.
I partits de majoria absoluta que després no han pogut complir,
sí,
tot,
sí, però...
el que...
No, i partits com...
Però és el primer cop...
I partits, per exemple, com el partit que ha estat la centralitat de Catalunya, que ara no m'han tingut ni el nom.
Efectivament, Convergència. Però bé, avui en tot, sí, cas no parlem dels altres.
No, deixi'm dir-li una cosa, però és la primera vegada que es dona aquesta revolució de la gent normal intentant fer coses extraordinàries, intentant posar sobre la taula propostes reals a problemes que tenim tots. Això per una... I per l'altre, el que vostè comentava de la gent que marxa, li diré una cosa, miri. Jo crec que fa un any i mig aproximadament, o un any escac, me'n recordo, clar, polítiques actives d'ocupació. No hem tingut en els últims anys, han estat els anys que més necessitats hem estat tots, absolutament tot. Tenim un gruixut de talent aturat que no els estem traient profit i que el perdrem al final. I li dic una cosa, fa aquest temps que li comento, va sortir amb aquesta intenció de fer polítiques d'ocupació, me'n recordo un titular que deien anem a posar, a formar 100 joves generalistes per millorar la seva ocupabilitat. I jo em pregunto, quina ocupabilitat? Si no hi havia llocs de treball, no és millor fer una inversió i crear 10 llocs de treball reals que formar 100 joves perquè marxin fora on vostè diu que després tornaran? O sigui, la despesa la tinc jo com a país perquè després vagin a produir amb un altre.
Jo he passat 12 anys de la meva vida fora i crec que quan he tornat, doncs he tornat més enriquit.
Sí, 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 no hi ha dubte.
No, jo he viscut fora també, i a veure, sí. Però una cosa és això, és anar perquè vol tenir aquesta experiència, i una altra cosa és que per obligació, perquè aquí no tinc oportunitats, hagi de marxar. És molt diferent.
Sí, en tot cas, el plantejament, em sembla que sí, totes les reflexions que vostès fan, la senyora Elena Fava des de la seva visió política, i el senyor Foix i el senyor Armengol des de la visió de Ciutadans, no és que li copia el nom del partit, de Ciutadans del carrer, doncs tots tenen una mica la seva part de raó. Però passen 7 minuts de 3 quarts de 8 i el temps se'ns tira a sobre. Avui recordem, amics oients, que ens acompanya Elena Fava, número 3 de Ciutadans a Barcelona, i amb el periodista Lluís Foix i el pedagog Carles Armengol també a la taula. Li vull fer vull introduir un tema, ja en la recta final, sobre la qüestió de la regeneració democràtica i institucional que proposa Ciutadans, i sense perdre de vista la situació política a Catalunya, que sabem quina és, amb quines incerteses ens movem, i vostès juguen una carta, que és la carta de no d'estar contra la independència, clarament, però alhora de proposar canvis com, per exemple, una administració més eficient, una nova llei electoral, diuen vostès reconciliació entre els espanyols, llegim alguns dels punts del programa de Ciutadans, com articulen aquesta proposta, també pensant en el vot de Catalunya, que és un vot molt concret, que segurament no és el mateix que Ciutadans pot tenir a Extremadura, Andalusia o a Madrid.
Sí, miri, jo li diré una cosa, parlant del tema de Catalunya, per exemple. A veure, nosaltres ens podem trobar que hi hagi, doncs, un escenari polític, perquè, bueno, la política és això, no?
Sí, sí.
Que pot estar plena d'incertesa. I, evidentment, és l'escenari que tenim ara en aquests moments. Però, paral·lelament, hi hauria d'haver un escenari concret econòmic, perquè l'economia no admet cap incertesa, perquè els petits empresaris, els autònoms i les persones que estan a l'atur no tenen temps. El temps és el valor més important de les persones en aquest moment, perquè jo haig de menjar avui i demà passat, i els meus fills també. I no em puc permetre que l'escenari polític aturi el meu avanç i deixi de menjar els meus fills. Aquesta és la situació que estem vivint en aquests moments a Catalunya. I aquesta és la situació que hem de canviar de manera radical. perquè les persones necessitem viure, necessitem treballar, necessitem produir per després, evidentment, repartir en projectes socials. Però és que si no generem riquesa, no podem absolutament repartir res. I hi ha moltes inversions i molta despesa que està ficada en partides que no són necessàries en aquests moments. I li posaré un exemple. Oi que vostè té a casa seva un pressupost i assigna el pressupost segons les necessitats? I oi que no deixa d'anar al metge perquè hagi retallat un 2% amb l'assistència sanitària? Si es troba malament, ha d'anar al metge, oi que sí? No deixa d'anar. Doncs els pressupostos han de ser gestionats amb seny d'aquesta manera. Allà on es necessita, s'ha de posar. I allà on no es necessita, s'ha de treure. I això és el que volem fer.
I plantegen vostès o no descarten alguna reforma de la Constitució en la línia del que proposa el PSOE de Pedro Sánchez, per exemple, una reforma constitucional que solucioni el conflicte que hi ha actualment entre les institucions de Catalunya i alguns partits polítics i la resta d'Espanya?
Bueno, de fet, això és el que volem. Volem que realment hi hagi un canvi, però volem que Catalunya, doncs, totes les comunitats tinguin els mateixos drets i la mateixa manera, el mateix format de vinculació. I això és el que hem de treballar un cop arribem al govern.
Senyor Mangol.
Mantenen la idea de la supressió del concert econòmic basc i navarrès?
Miri, jo li puc dir que amb aquest tema hi ha alguns aspectes que s'estan valorant i, evidentment, no és de la meva competència aquesta línia. Però si vostè està interessat, en un altre moment, amb molt de gust, li podré contestar.
Home, perquè és un tema important quan es parla d'igualar doncs el tractament de les comunitats i de més, per això, com que era un tema que apuntava, per això s'havia parlat, ara ha quedat una mica més difuminat aquesta qüestió. O sigui, jo crec que les campanyes el que fan és difuminar les qüestions concretes, és a dir, tornem a parlar de conceptes molt genèrics, però...
Sí, però jo crec que ens hauríem de centrar en el que ens interessa a les persones, perquè la política és això.
Abans sí, m'he deixat de preguntar una cosa en relació, parlàveu en relació a l'ocupació digna, el salari mínim interprofessional, què en faríeu? Com plantejaríeu?
Nosaltres ja hem comentat que el que volem és que les persones tinguin un sou digne i que puguin viure dignament, i el que tenim plantejat és un complement salarial precisament per qui no arribi a aquests mínims, perquè puguin tenir aquests mínims i un complement per poder viure dignament, perquè amb els mínims no es poden viure.
Hi ha un tema que és el tema de la singularitat de Catalunya respecte a la llengua i respecte a la cultura catalana, no? Això vostès no en són molt partidaris, de que, per exemple, de la immersió lingüística crec que no en són partidaris, no?
No, del que no són partidaris és de que els nens no surtin preparats de les escoles parlant castellà i català de la mateixa manera. I jo li puc dir que això és així. Vull dir, hi ha nens que si parlen castellà i català i escriuen castellà i català de la mateixa manera i amb la mateixa intensitat, coneixeran dos idiomes de manera correcta. Però si hi ha un que és prioritari, l'altre, doncs, tindrà carències. Bueno, però això... I nosaltres el que plantegem és...
En molts altres llocs, o sigui, aquí un dels temes i un dels temes de fons de la política catalana, que se'n diu el catalanisme polític, vostès no estan dins de l'espai del catalanisme polític, i amb tota legitimitat, no els hi retrec pas, però pensi que hi ha una part important de la política catalana des de meitat del segle XIX que està amb aquesta línia del catalanisme polític, del que vostès no per la raó que han exposat moltes vegades, no hi són. Però el problema seguirà, o sigui, que hi haurà una petició, hi haurà una reivindicació de la llengua, de que la llengua no vagi... que perquè hi hagi una igualtat de dues llengües, la que en surti més perjudicada és la catalana. I li dic,
no, nosaltres...
Escric normalment en castellà, en català, però vull dir...
I vostè no ha tingut aquesta immersió lingüística a l'escola, segurament.
No, jo el català el vaig aprendre quan tenia 40 anys perquè estava prohibit.
Sí, per això
li
això
dic,
està clar.
Per això li dic
no oblidi això.
Perdoni, senyors, que ens queda un minut.
Nosaltres volem que sigui trilingüe.
Quan tenia 40 anys.
Trilingüe. trilingüe. No. Vull dir que hem de saber parlar tres idiomes. I més, la meva filla parla 5 i només té 12 anys.
Doncs bé, em sembla que el tema de la història recent de Catalunya i d'Espanya està clar. Les persones que tenen més de 60 o més de 70 anys no havien après el català normativament i els que són més joves, sí, gràcies a Déu.
Jo a la universitat, no tinc 70.
No, exacte.
Fins a la universitat, no.
Per això t'ho dic.
Té raó.
El que ens interessa és saber quants més idiomes millor.
De 50 cap avall, podem dir, més o menys.
Més idiomes millor. Vull dir que quan més cultura, més continguts, més informació i més coneixements, millor per tots.
Doncs avui hem conversat amb el periodista Lluís Foix, amb el pedagog Carles Armengol i amb la candidata número 3 de Ciutadans per Barcelona, Elena Fava. Gràcies per haver-nos acompanyat. Si en 10 segons vol fer una petició de vot als qui ens escolten, pot fer-ho.
Doncs, evidentment, si em dóna l'oportunitat, per suposat.
Ràpidament, sí.
Doncs jo els hi diria a tots que tots tenim somnis, tots tenim ambicions i tots tenim anhels. I que si nosaltres...